Podran dormir aquest cap de setmana en hotels de la zona i s'espera que dilluns, quan els tècnics municipals hagin fet una revisió, la majoria d'ells puguin tornar a casa seva. Ara l'edifici roman clausurat principalment per la toxicitat del fum que, recordem, va acabar amb la vida de dues persones, a més de deixar nombrosos ferits. D'altra banda, avui també actualitzarem la situació de l'antiga presó de Palma. Ahir cap vespre, una cinquantena de persones es varen concentrar davant l'Ajuntament en contra dels desallotjaments forçosos i com denuncien les plataformes socials convocants la manca d'alternatives habitacionals per a bona part de les persones que hi vivien a dins i que es troben en situació irregular. Mentrestant, l'Ajuntament ja ha començat a tapiar qualsevol possible accés a l'interior de l'antiga presó. Titulars. Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El Consell delega la responsabilitat en els ajuntaments. També demana a les empreses que acomiadin els treballadors que col·laborin amb les festes il·legals.
Unes 400 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella per demanar que no tornin a poder circular ni aparcar els vehicles.
Preocupació que neix després que el Tribunal Superior de Justícia hagi ordenat revertir l'habilitació de la zona per a vianants per no comptar amb els tràmits legals necessaris.
La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
La via irregular amb origen a Algèria ha augmentat un 46% en els primers 5 mesos de l'any.
Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat vaga indefinida a partir de dimecres, a més d'una manifestació avui matí per exigir millores en les seves condicions laborals.
I dimarts, jornada de vaga del sector d'educació infantil d'entre 0 i 3 anys davant la falta d'acord entre els sindicats i la patronal per signar un conveni col·lectiu autonòmic.
I en els esports, un altre cop pel Mallorca. Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia, autèntic terratrèmol. El Real Mallorca davant la més que previsible sortida del que tenia que ser el lideratge del projecte de retorn del primer equip a primera divisió, Martín de Michelis. El tècnic argentí hauria acordat la seva incorporació al Red Bull Leipzig de la Bundesliga, un habitual recordant de la Lliga de Campions, després d'abonar la seva clàusula de rescissió que puja al 2,5 milions d'euros.
I anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam un dissabte de temps tranquil. Avui s'espera que torni a dominar el sol, això sí, acompanyat d'alguns intervals de núvols prims durant el matí i més estones de sol cap al capvespre. Tant el vent com pel que fa a la situació de la mà, aquestes aniran a la baixa. De fet, el vent bufarà fluix de nord i girarà a llevant. I en el cas de la mà, predominaran el marejol amb algunes restes de maror de cap al sector de les Pitiuses. La temperatura màxima demà tornarà a pujar i els valors oscilaran entre els 28 i els 32 graus en el cas de Mallorca i també de les Pitiuses. De fet, en el cas de Mallorca, punts de l'interior, aquests podrien pujar fins als 33 graus. A Menorca quedarien una miqueta més baixes amb valors entre els 28 i els 30. De fet, cal destacar que els valors més elevats s'esperen a punts de l'interior de cada una de les illes, mentre que al litoral les màximes demà seran més suaus. En definitiva, una jornada marcada per l'estabilitat.
Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'edifici incendiat a Magaluf quedarà precintat al Manco fins dilluns si l'Ajuntament de Calvià preveu que la majoria dels veïns del bloc d'apartaments afectat puguin tornar als seus habitatges la setmana que ve, una vegada concloguin les inspeccions tècniques de l'immoble. Les autoritats han guardat un minut de silenci aquest divendres a les portes del consistori en memòria de les dues víctimes mortals en el segon i darrer dia de dol en què les banderes del consistori han onejat a mig pal.
Els damnificats podran dormir aquest cap de setmana en hotels de la zona i dilluns, previsiblement, ja podran tornar als seus habitatges. Ho ha explicat el batlle de Calvià, Juan Antonio Amengual.
i per la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar, perquè tenim una oferta de gent que s'ha oferit, oferit apartaments i hostatge a tota la gent que ho pugui necessitar.
Nombroses autoritats acompanyades dels bombers del parc de Calvià han volgut mostrar el seu condol per les dues víctimes mortals i traslladar el seu suport a les seves famílies i als veïnats afectats per l'incendi. És la presidenta del govern, Margalida Proens.
El nostre suport, la nostra abraçada també a totes les seves famílies i coneguts. També desitjar, com us ha dit es val, la recuperació d'aquesta única persona que encara està hospitalitzada i, com no pot ser d'altra manera, agrair en els cossos i forces de seguretat, en els bombers, en el servei d'emergències, en el 061, que una vegada més han tornat a donar el millor d'ells mateixos.
Els residents van poder recollir ahir a Euro Baixa les seves pertinences o feren acompanyats amb els bombers i equipats amb una mascareta FFP2 per evitar l'exposició a substàncies tòxiques derivades de la combustió.
Pogueren recollir medicaments, material educatiu i documents, explica aquest veïnat.
Necessitem aconseguir algunes coses importants, com ara la pòlissa de l'assegurança. I tinc algunes dades, com detalls bancaris. És una experiència traumàtica, però estan vius. We are still
alive. Els veïnats estan més tranquils sabent que podran continuar en els hotels. Expliquen, aleguen que els seus habitatges no estan en condicions per viure-hi, ja que estan afectats encara pel fum i els gasos despresos pel foc. Ho explica Victòria Lázaro, veïnada i el president de la comunitat de Trianon 2, Shane Levy.
Horrible, catastrófico, el peor día de mi vida. La verdad, he vuelto a nacer. Pero tengo que agradecer, sobre todo a la policía, al servicio de ambulancias, a los médicos, son espacios, un 10.
No tenemos luz, no tenemos agua, estamos sin nada, y ascensor, está todas las casas inundadas. O sea, que no es normal.
Els tècnics d'urbanisme de Calvià encara no han revisat l'edifici per avaluar els danys. Es preveu que ho facin dilluns i a partir d'aquí els veïnats desallotjats de més una trentena sabran si efectivament poden tornar a casa.
I els 25 pacients de l'Hospital de Manacor que van ser reubicats per l'incendi han tornat ja a les habitacions. L'incident va fer que les plantes superiors de maternitat i de psiquiatria s'haguessin d'evacuar pel fum, així com la zona de la cafeteria.
Els pacients van passar la nit de dijous a la unitat de cirurgia mentre es netejaven i recondicionaven les zones afectades pel fum, i el gerent de l'Hospital Manacorí, Ignasi Casas, ha destacat que els protocols funcionen.
Ha extingit l'incendi agrícola a la finca de Son Mas de Vall de Mossa, declarat a Euro Baixa.
La Conselleria d'Agricultura ha informat que ha treballat un mitjà aeri, una autobomba, 9 bombers forestals i un agent del medi ambient. Fins allà s'han desplaçat els bombers de Mallorca, efectius del Parc de Solla i de Libanat, que fins al capvespre varen seguir les tasques de refredament de la zona.
Encara en successos i més enllà dels incendis, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de punyalar un company de pis a Eivissa durant una discussió.
Els agents varen actuar després de rebre l'avís que hi havia un home ferit amb dificultat per respirar. Després de prestar-li els primers auxilis, els va poder explicar que l'havia ferit un company de pis amb un ganivet de grans dimensions, va dir, durant una discussió. Una vegada allà es va localitzar l'arma i es va iniciar un dispositiu que una hora després va permetre la detenció també del sospitós acusat d'intent d'homicidi.
També detinguts 3 homes a Palma per tinença i distribució de material d'abús sexual infantil.
Són 3 persones sense relació entre elles que tenien milers d'arxius de pornografia infantil, segons la policia. La Unitat Central de Ciberdelinqüència va detectar que els acusats descarregaven i enviaven aquest contingut pedòfil a internet. Els escorcolls domiciliaris varen permetre intervenir ordinadors i discs durs que feien servir.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Una cinquantena de persones es van concentrar cap vespre a la plaça de Cort per protestar contra el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
Ho feren convocats per el Sindicat d'Habitatge de Palma i l'entitat Menys Turisme Més Vida. El portaveu del sindicat, Miquel Duran, critica que les alternatives habitacionals oferides per l'Ajuntament palmesà, diu, no són reals, després de la ràpida resolució judicial per desnonar els residents a l'edifici.
I el que m'ho ha anat comentant, sent que hi havia allà, les 206 persones que hi havia en el primer avís, un 75% a lo millor estaven en situació irregular. Per tant, totes aquestes persones no s'han pogut acollir cap alternativa, a més de que l'altre 25%, les alternatives que tenien, tampoc eren alternatives reals. És a dir, el millor que podien accedir a lo millor eren dues setmanes d'alberg. Les 80 persones que quedaven dimecres els ja han oferit dues nits en el parc de bombers, que podien entrar a 7:30 i havien de sortir les 9 des de matí.
L'Ajuntament de Palma ha començat a tapiar l'antiga presó després d'haver completat aquest desallotjament. Els treballs de neteja i adequació continuaran els pròxims dies per tal d'assegurar l'immoble i evitar futures ocupacions.
També es reforçarà la seguretat amb càmeres de videovigilància. Mentrestant, els residents del recinte ja no poden dormir avui vespre als mòduls habilitats al Parc Central de Bombers. Ho ha explicat el batlle de Palma, Jaime Martínez.
I en aquest moment també s'estan acabant de desmuntar i s'estan desmuntant pues, aquells mòduls que havien col·locat perquè aquelles persones que els primers dies no tinguessin pues, on por anar, pues, que ho poguessin disposar.
Amar Ben Mebruk i Mohamed Bachir també presenten a la concentració davant l'Ajuntament de Palma eren residents de l'antic centre penitenciari i ara es troben juntament amb altres 80 persones sense cap lloc on viure.
Y ahora nosotros no tenemos casa, no tenemos nada. Dormir a la playa.
Pero no tenemos ayuda, no tenemos la habitación, duermo a la calle ahora.
De fons, sempre el mateix problema, els elevats preus al sector immobiliari. I continua l'alça. El preu dels lloguers que s'hagin de revisar aquest mes de juny podran pujar fins a un 2,48%, la xifra més alta registrada des que es va crear el nou indicador a finals de l'any 2024.
Aquesta pujada s'aplicarà als contractes signats després de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge l'any 2023. La dada d'aquest mes encadena ja 3 de seguits per damunt del 2,4%, un fet que els experts atribueixen a la tensió internacional a l'Orient Mitjà i al seu impacte en l'economia.
Tampoc no ajuda ni convida a l'optimisme les darreres dades de l'IPC. Els preus es disparen un 3,4% a les Illes al mes de maig, en un moment d'incertesa mundial pels efectes que la guerra a l'Iran té en l'economia. Aquest increment és en relació amb el mateix mes de l'any passat i se situa també 3 dècimes per damunt de l'abril.
La taxa a les Balears és la tercera més elevada de l'Estat, només per darrere de l'increment de preus de Madrid, Cantàbria i Galícia, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De gener a maig els preus pujaren a l'arxipèlag un 2,1%. Al maig ho han fet sobretot els transports, quasi un 50% respecte de fa un any, les llegums un 13% i les verdures un 15,2%. Pel que fa a les baixades, destaca el 9,7% de baixada del gas natural i el 5,5% de l'electricitat.
Si el conflicte armat a l'Orient Mitjà no finalitza aviat, la tendència de la inflació continuarà a l'alça i acabarà afectant tots els sectors. Així ho pronostiquen els experts, que culpen la guerra de la volatilitat dels preus.
El cost del petroli se situa ara al voltant dels $82 al barril, però ha arribat als 100 en setmanes anteriors. Fins que no es posicioni per davall dels 60 de fa un any, l'IPC continuarà creixent, diu Xisco Oliver, que és professor d'Economia Aplicada de la Universitat.
Aquesta inflació és com una xispa que encén el foc. I aquí la xispa que s'ha pujat el preu del petroli, per això ha duit que altres preus també pujassin. Ha pujat el preu de les benzines, per tant, el preu del transport, les mercaderies que tenen un cost de transport, per tant, també s'han encarit.
La tendència alcista dels preus ha obligat el Banc Central Europeu a pujar els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. Ho ha fet, recordem, en 25 punts bàsics, atès que situa el preu dels doblers en el 2,25%. Ara, el Banc Central Europeu sol prendre aquesta mesura per estabilitzar el cost dels productes quan hi ha un conflicte armat.
S'ha encarregat de vetllar perquè la inflació estigui controlada i al voltant de 2%, a mig termini a les Banc Central Europeu, i l'eina que té per aquest control és el tipus d'interès. Quan puja el tipus d'interès, això el que fa és posar fre a la inflació perquè el que fa és enralentir l'activitat econòmica.
8 i 15 minuts, PIMEM defensa un canvi profund del model turístic. La patronal proposa que es deixi de mesurar l'èxit turístic només pel nombre de visitants i aposta per un model centrat en el valor econòmic que queda a les illes, en la innovació, el producte local i la convivència social. Marta Puyalto.
Així ho recull el desè informe turístic de PIMEM presentat a Palma, que planteja aprofitar la força del sector per impulsar empreses locals, tecnologia, talent i una millor distribució de la riquesa. L'informe defensa que les Balears són el bressol d'empreses tecnològiques que competeixen internacionalment en distribució hotelera, venda directa, fidelització, dades i intel·ligència artificial. Per això, Luis Sánchez, de PIMEM, reclama que aquesta indústria turística es consideri estratègica.
El turismo debe ser la gran plataforma de desarrollo de la empresa Balear. Un destino inteligente no solo es el que atrae visitantes, es el que convierte cada visitante en valor para su tejido empresarial, social y territorial.
La patronal també aposta per integrar de manera efectiva el producte local en la cadena turística, convertint hotels, restaurants i agroturismes en canals estables de distribució per als productes de les illes.
Si Baleares quiere un turismo más inteligente, también debe ser un destino que compra, muestra y distribuye lo que produce. No basta con obligar a promocionar, hay que construir la cadena, el catálogo, la logística, la trazabilidad, la compra. Hay que darle visibilidad al visitante.
Segons PIMEM, el futur no es jugarà només en quants turistes arriben, sinó en la capacitat de generar més valor, més innovació i més oportunitats per l'economia local.
El turisme de luxe ha crescut els darrers anys a Menorca amb l'obertura de nous hotels i la promoció a fires d'aquest sector. Més agències de luxe s'han interessat per l'illa, que ha guanyat molta presència en revistes especialitzades. Ens ho conta Blai Barber.
Natàlia Vilmanski i Sandra Rotters treballen amb turisme de luxe. Tenen una empresa de serveis de consergeria. Són assistents personals, expliquen, per qualsevol demanda que els faci el client des que arriba a Menorca fins que se'n va. Sentim a Sandra Rotters, soci d'Islandes Menorca Concert Services.
Pues embarcaciones, sí que a veces tenemos también, nos han pedido ayudas para viajes en helicóptero, avioneta, mayordomos, cocineros, también un punto importante que necesitamos profesionales en la isla.
La Fundació Foment del Turisme de Menorca ha apostat el darrer any pel luxe, participant en fires del sector com Emotions de Madrid, International Luxury Travel Market de Canes o Maestro Baleàric de Palma. Els darrers anys també s'han obert hotels de luxe a Menorca i galeries d'art. L'illa ha crescut en revistes especialitzades i a les xarxes socials. Les agències del sector també veuen en Menorca una destinació per aquest mercat. Escoltam ara a Natàlia Vilmanski, sòcia d'Islandes Menorca Concert Services, i el director dels hotels de luxe Viní Dufà i Son Ermità, Simao Damascenso.
Estamos descubriendo un público norteamericano, centroamericano, sudamericano, incluso australianos, que han descubierto ahora la isla también y están viniendo.
El mercado europeo está subiendo. También creo que desde que empezaron los vuelos de Mallorca con los americanos, también están empezando a venir a la isla.
Fundació Foment del Turisme en la darrera fira de Madrid també ha conversat amb empreses d'Emirats Àrabs i l'Índia.
I l'habitatge on es va fer la macrofesta il·legal amb més d'un miler d'assistents a Sant Antoni s'oferia il·legalment com a allotjament turístic. Les patronals demanen més control mentre el Consell deixa la vigilància en mans dels ajuntaments. Alberto Ferrer.
La policia local de Sant Antoni encara investiga si a la festa il·legal en una finca entre Buscastells i Sant Mateu es varen vendre entrades i consumicions. Hi havia àrees diferenciades, barres, restauració, atraccions i fins i tot personal sanitari. Algú els devia vendre tots aquests subministraments i és un fil del qual la patronal diu que s'ha d'estirar perquè genera una economia submergida que rebutgen. També els preocupa que alguna empresa legal s'hi hagi vist implicada. Escoltem Alfonso Rojo, que és el president de la PIMEF.
La verdad es que es preocupante y nos ponemos a disposición de la administración para trabajar conjuntamente para detectar qué es lo que ha pasado y cómo se han hecho las actividades y evidentemente corregirlas si alguien del sector empresarial no ha hecho las cosas bien, pero las empresas estamos para trabajar, para vender, para mover volumen de negocio, pero evidentemente desde la legalidad.
Per la seva banda, el Consell insta el sector a acomiadar els treballadors que hi col·laborin, com reclama Ocio d'Ibiza, que també vol recuperar els detectius infiltrats, com després de la pandèmia. La institució insular diu que allò va ser una acció puntual per l'allau de festes il·legals i assenyala ara els ajuntaments. Mariano Juan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
Ese servicio fue un servicio excepcional, fue un servicio temporal que el Consell Insular, sin ser competente,
puso a disposición de los ayuntamientos porque los ayuntamientos se vieron superados en ese periodo post-pandemia. El Consejo Insular ha aportado más de 2 millones de euros del impuesto de turismo sostenible para ayudar a los ayuntamientos a reforzar policías e incluso poder contratar detectives si lo consideran oportuno y conveniente.
Sant Antoni investiga també possibles infraccions a la llei d'activitats en una festa al sol rústic sense cap permís. Hi ha hagut crítiques de l'oposició també perquè la festa feia moltes hores que estava en marxa quan s'hi va actuar.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8 i 20 minuts, 400 persones es van concentrar cap vespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella per mostrar el suport ciutadà a la pacificació d'aquesta cèntrica plaça i per demanar que no tornin els vehicles.
La convocatòria va ser impulsada per l'Associació de Pensionistes i secundada per diverses associacions de veïns. Els concentrats reclamaven que el Born continuï sent un espai prioritari per a vianants i que, per tant, no hi tornin a circular ni a aparcar vehicles. Escoltam alguns dels assistents.
No tornin els cotxes en el Born, que una plaça peatonal com aquesta és preciosa.
Vemos la plaça tan bonita, sin cotxe, que la gente puede caminar, puede pasear.
No volem que es torni enrere tot aquest procés que s'ha fet.
Aquesta situació arriba després que el Tribunal Superior de Justícia ordenés revertir la peatonalització aplicada ara fa un any en considerar que es va executar sense els tràmits legals necessaris arran d'una denúncia presentada per 22 empresaris. Tot mentre l'Ajuntament i els demandants mantenen negociacions per intentar arribar a un acord. I B3 ha pogut saber que durant les darreres hores les posicions s'han apropat i que ja hi ha diverses propostes damunt la taula. Mentrestant, més de 400 persones es van concentrar per demanar que no es torni enrere el Born.
El Consell de Govern ha autoritzat la compra de nous trens amb la previsió que en els pròxims anys la demanda continuï augmentant a Mallorca. Aquesta inversió concreta és de 63 milions d'euros. Toni Costa, portaveu de l'executiu.
L'objectiu d'incrementar les freqüències de servei ferroviari els propers anys. Aquesta actuació no està vinculada en els projectes en tramitació de noves línies de tren i metro.
I el govern, que enguany treballa amb els pressupostos prorrogats de 2025, confirma que aquest mes començarà a elaborar els comptes de l'any que ve. L'executiu aprovarà l'ordre perquè les diferents conselleries puguin iniciar la preparació dels pressupostos amb, diu, total normalitat, com així detalla el conseller d'Hisenda i portaveu Antoni Costa.
Amb absoluta normalitat i tranquil·litat, Costa ha deixat clar que qualsevol negociació amb Vox se centrarà exclusivament en els pressupostos i ha descartat pactes que incloguin altres mesures. Segons ha explicat, el govern mantindrà el criteri de negociar llei a llei i ha assegurat que fins al moment no ha iniciat converses amb els seus socis preferents.
Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como govern ni como conseller de Hacienda con Vox en este sentido. Nuestra intención es aprobar los presupuestos y, por tanto, hablar con todos. Eso sí, aprobar unos presupuestos.
Més coses. La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
La via irregular del Mediterrani, amb origen a Algèria, ha augmentat el 46%, mentre que la migració irregular cap a les Canàries ha caigut el 71% els primers 5 mesos d'enguany.
Dades que coneixem precisament amb l'entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea, 2 anys després d'haver-se aprovat. Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats. Un paquet polèmic perquè externalitza les fronteres i canviarà alguns aspectes clau del control migratori i la protecció internacional dels estats membres.
El pacte harmonitza les condicions d'accés a la protecció internacional i integra la Convenció de Ginebra en les normes europees. També fixa regles compartides per registrar, examinar i resoldre sol·licituds d'asil. A més, planteja que en alguns casos presentar un recurs no farà ni automàticament l'expulsió. Les noves regles fan així més difícil quedar-se a Europa, reforcen la gestió de les fronteres fronteres exteriors europees i es cursen els terminis dels expedients amb manca opcions de prosperar. Quan una persona arribi de forma irregular a territori europeu, després d'un salvament a la mà o en ser interceptada en una frontera, la seva sol·licitud d'asil s'examinarà ara de forma més ràpida, diuen. El pacte crea un mecanisme de solidaritat, així s'anomena, per donar suport als estats que suporten més pressió migratòria com Espanya, Grècia i Itàlia.
El pacte forma part d'una reforma més àmplia. En paral·lel, la Unió Europea avança en una regulació de retorns, una de les iniciatives migratòries més dures dels últims anys.
Espanya ja ha manifestat el seu rebuig a aquest reglament de retorn i el govern espanyol ha enviat una carta al Comitè de Representants Permanents.
El papa Lleó XIV, que ja ha tornat al Vaticà a bord del Falcon a causa d'una incidència al seu avió, va dedicar precisament unes paraules al drama migratori de l'Atlàntic a la darrera missa que va oficiar Espanya a Tenerife.
En el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables frente a quien especula con la desesperación.
El papa va demanar una acollida digna pels migrants, però també va demanar als migrants que s'integrin, que aprenguin la llengua i respectin les lleis dels països receptors.
Integrar és abrir espacio para que una persona pueda sentirse corresponsable. Así el extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Fora de les illes, la darrera hora passa pels Estats Units. Aquesta matinada, hora espanyola, el president Trump ha anunciat la mort a Venezuela en un atac planificat per Nord-Amèrica del líder de l'organització criminal El Tren de Aragua, Niño Guerrero.
Ho ha deixat escrit Trump en el seu compte social i ha afegit que l'operació encomanada per ell mateix a un comandament dels Estats Units s'ha duit a terme amb la col·laboració veneçolana.
Per cert que, de la mateixa manera, a través de les xarxes, Trump s'ha fet ressò de les darreres hores d'un pronunciament públic referent a la proximitat d'una entesa amb l'Iran.
Concretament, a un altre escrit, en aquest cas a X, del ministre d'Afers Exteriors de la República Islàmica, un escrit que han pogut confirmar i en què Sayed Abbas Araghchi diu que el memoràndum d'enteniment en la mediació del Pakistan entre l'Iran i els Estats Units mai no ha estat més a prop, diu això després que el primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha aconseguit un text definitiu i consensuat.
I encara en internacional, Cuba ha anunciat reformes per obrir el turisme, el comerç exterior i la inversió estrangera per liberalitzar l'economia nacional.
Como siempre nos enseñó Fidel, en los tiempos complejos no se puede prescindir de la pasión por el desarrollo y sea ese concepto de Fidel de que cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla.
Així justificava el president de Cuba, Díaz-Canel, la mesura en el context d'intensificació de la pressió econòmica, a més d'altres vies de coerció per part dels Estats Units.
I atenció a aquesta notícia perquè la Unió Europea acorda mantenir el nivell de compensació pels retards en els vols, però no garanteix equipatge de mà gratuït.
Així ho han decidit els 27, tot i el vot en contra d'Espanya i Letònia en un acord sobre la reforma dels drets dels passatgers que feia 10 anys que estava bloquejada. Es mantindran també els límits i els terminis per reclamar compensacions quan hi hagi retards i s'impedeix a les aerolínies que cobrin a les famílies, a les persones dependents, un sobrecost per seure juntes.
I a Espanya, novetat sobre la investigació judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra, ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol per les joies trobades en el seu despatx.
Unes joies valorades en 1,3 milions d'euros, arran de la troballa de les quals el jutge ha obert aquestes diligències per presumpte delicte fiscal i contraband. El magistrat considera que l'origen de les peces no està justificat i tampoc no consta cap justificació que se n'hagi pagat impostos. Zapatero està imputat i haurà de declarar per aquests fets dimecres i dijous, que són els mateixos dies en què ha de declarar per la presumpta trama de tràfic d'influències.
Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. L'Ajuntament de Calvià preveu que dilluns puguin tornar la majoria dels veïnats desallotjats per l'incendi a un edifici d'apartaments de Magaluf que va causar la mort de dues persones.
Aquest cap de setmana podran dormir en diferents hotels de la zona. L'edifici, mentrestant, roman clausurat perquè encara hi ha gasos tòxics.
Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades.
I el Consell delega, en canvi, la responsabilitat en els ajuntaments i també demana a les empreses que acomiadin aquells treballadors que col·laborin amb festes il·legals.
Unes 400 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça d'Esbona de Ciutadella per demanar que no tornin a poder circular ni aparcar els vehicles.
La seva preocupació neix després de l'ordre de revertir l'habilitació de la zona per a vianants per no comptar amb els tràmits legals.
La ruta migratòria cap a les Balears és l'única que creix a Europa, segons Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea.
La via irregular amb origen a Algèria ha augmentat el 46% en els primers 5 mesos de l'any.
I els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat vaga indefinida a partir de dimecres, a més d'una manifestació avui matí per exigir millores en les seves condicions laborals.
I dimarts serà el torn de la jornada de vaga del sector de l'educació infantil d'entre 0 i 3 anys. Això per la falta d'acord, expliquen, entre els sindicats i la patronal per signar el conveni col·lectiu autonòmic.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I començam el resum de premsa. El diari de Menorca encapçala edició amb la notícia que el vaixell ja no és l'alternativa més barata per viatjar des dels ports menorquins a Mallorca. Diu que les navilieres han disparat les tarifes i que estudiants, treballadors i empreses donen la veu d'alarma.
De foto de portada tenim el Menorca, la de la concentració d'aquest divendres a Ciutadella per reivindicar una plaça d'esbon per a vianants. El titular parla d'una mobilització discreta i una convocatòria veïnal que queda lluny, diu, d'omplir aquest punt clau de la ciutat.
El periòdico d'Eivissa, el titular en paper és pel setge a les caravanes aparcades de forma il·legal en sòl rústic. Llegim, s'exposa que el Consell ha creat una eina que coordinarà i localitzarà els casos que detectin les distintes administracions.
La versió informativa més actualitzada del diari Eivissenc la trobam, però, a l'edició digital, que obre amb el títol Patronal d'Eivissa, tolerància zero davant les festes il·legals a cases de fora vila. Això arran de la polèmica per la festa de Sant Antoni, de la qual vos hem informat a l'informatiu.
El diari d'Eivissa destaca a la seva primera pàgina una foto de la reobertura d'entre cometes pàrquing de sa joveria. Diu que la remodelació ja ha permès habilitar mig miler de places d'aparcament.
També es refereix a les festes il·legals, fent referència com el periòdico a la crida del Consell Eivissenc a que les empreses deixin de contractar punxadiscos que facin hores en aquestes concentracions fora de normativa.
A Mallorca, Última Hora i Diari de Mallorca no només coincideixen amb la informació d'obertura, sinó també amb la interpretació que en fan. Parlam de la fuita del Mallorca del fins ara nou entrenador de l'equip de futbol, l'argentí Martín de Michelis, per entrenar a Alemanya. Els dos titulars, llegim l'expressió, deixa tirat el club.
També hi ha coincidència amb el tema de la foto de primera pàgina que continua sent el de l'incendi mortal de Magaluf. El diari del grup Serra et centra amb una instantània dels bombers en el lloc dels fets en la investigació, que parla d'un efecte xamaneia sentenciador. mentre el de premsa ibèrica, amb una fotografia d'un grup de veïnats desallotjats, es refereix a la seva situació perquè, diu, no poden tornar a casa mentre hi hagi gasos tòxics.
Finalment, l'Ara Balears obre en clau de la manifestació menorquina contra la massificació turística i la transformació de l'illa, diu. El títol és Menorca vol continuar sent Menorca. I en clau estatal, unanimitat en els titulars entorn a la novetat de les joies en l'investigació de l'expresident Zapatero.
El País, 2 punts. El jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. L'ABC, Zapatero assetjat pel delicte fiscal i el contraband amb les seves joies. La Vanguardia, per ventura més prudent, el jutge investiga també si Zapatero va cometre qualque delicte amb les joies. I finalment, El Mundo, el més contundent, el jutge impedeix que Zapatero s'escapi del delicte fiscal de les joies.
8:35, els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes? No podeu dir sí. No podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio?
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Quiero quedarme, quiero reconstruir. Estoy feliz en la isla.
Martín, en este poco tiempo que ha estado con nosotros, le hemos visto fundamentos de gran entrenador y pienso que con tiempo, con margen, pues va a crear una identidad dentro del equipo, unas formas de hacer y de jugar que evidentemente pensamos que nos pueden llevar al éxito, que es volver a la primera división.
Salutacions, molt bon dia. La meroteca d'IB3 deixa joies com aquesta que ara mateix els hem oferit. Sense cap dubte, pura contradicció, i si tot es confirma, el final d'un idili que, evidentment, mai ha existit. Martín de Michelis abandonarà el Real Mallorca malgrat la renovació recent per 2 temporades, més en concret del passat 26 de maig. De fet, podria tenir les hores comptades l'equip vermell, malgrat la renovació, com han dit abans, per 2 temporades, ja que un club important de la Bundesliga alemana, concretament l'RB Leipzig, recordem, tercer classificat a la passada Lliga i un habitual a la Lliga de Campions, hauria posat els ulls en el tècnic argentí que podria acabar abandonant el projecte mallorquinista si es fa efectiu la clàusula de rescissió de l'argentí, que puja en aquest moment als 2,5 milions d'euros. Han pogut saber que ningú del club sabia res d'aquesta situació. I des de l'entorn de l'entrenador traslladen que assisteixen desavenències entre dues parts, entre el responsable del Mallorca i l'entrenador, i que és molt probable, per no dir pràcticament al 100%, que de Michelis acabi marxant. En cas de fer-ho, ho faria tot sol, sense la resta del cos tècnic. Una notícia que ho canvia tot, el club vermell. De fet, si es confirma la sortida, Pablo Ortiz haurà de refer els plans per a la segona divisió i cerca un nou entrenador. Noms com el de García Pimienta, Pablo Hernández o el mallorquís Toni Amor i Albert Riera han sortit a la palestra, però a hora d'ara aquestes informacions no són en absolut fiables. Dit això, ahir es va jugar la segona jornada, o millor dit, el segon dia de competició del Mundial. Amb dos marcadors, en el grup A, Corea del Nord 2, República Txeca 1, en el grup B, per si no li faltava res per afegir a la situació tàctica del Real Mallorca, el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1, correspon al grup B. I vostès diran, i per què han de parlar d'aquesta manera, d'aquest marcador? Idò, adivinin qui va marcar el gol de l'empat de la selecció del Canadà. Efectivament, un ex-mallorquinista. Sai Larin, que no marcava aquí, però el Southampton ho va fer, i a la seva selecció també. Per cert, és el primer empat a tota la seva història en participacions en mundials de la selecció canadenca. I aquesta matinada ha arrencat la tercera jornada, o millor dir, el tercer dia de competició d'aquest mundial, amb un sorprenent Estats Units 4, Paraguai 1, corresponent al grup D. Sorprenent per la diferència de gols entre els nord-americans i els sud-americans. Per cert, Mauricio Pochettino és l'entrenador dels Estats Units i, evidentment, no vol dir que el marcador I va ser ni molt manco el preludi del que podia ser la selecció sorpresa del Mundial. El sentim.
Hay que solamente analizar que se ha jugado bien, que se están haciendo bien las cosas, porque hemos hecho bien las cosas, que se ha jugado de una forma y que se ha logrado una victoria muy importante ante un equipo como Paraguay, que siempre es difícil competirle. Y creo que eso nos tiene que dar, ¿no?, la posibilidad de seguir creciendo. Al final, no es solamente más que tres puntos. Veremos a lo largo del torneo si seremos esa sorpresa agradable que otros países fueron en anteriores mundiales.
Y recuerden que avui a las 9 es tancarà aquesta tercera jornada amb el grup B, amb el partit Qatar-Suïssa. Recordem que Espanya, que està en el grup H, s'estrena el pròxim dilluns a les 6 davant la selecció Cabo Verde, debutant en el Mundial d'enguany. Més futbol. L'Ou d'Eivissa està a punt d'anunciar el seu nou entrenador, segons ha pogut saber IB3. L'elegit és Raúl Llona, que fins fa poc dirigia la Cultural Leonesa, quan club el que va pujar per cent a la segona divisió i on va estar 3 anys fins a la seva destitució. Aquesta temporada, la del debut a segona divisió del tècnic Raúl Llona, que serà en principi l'encarregat de liderar el projecte Blau i Cel de cara a la pròxima temporada. En quant a la segona federació, moviments a les banquetes de l'Atlètic i Balears i del Poblense, que ahir van presentar els seus nous entrenadors. Els blanquiblaus han apostat per Òscar Troya, fins ara tècnic del Poblense, que assumeix el repte d'intentar ascendir l'Atlètic i Balears a la primera federació juntament amb el seu cos tècnic. És Òscar Troya.
Que para nosotros es un paso más también de salir de nuestra zona de confort, que llevamos ya 10 años, 10 temporadas en Sa Pobla, y que al final, pues oye, que siempre seré del Poblense, siempre seré un Poble más, pero creíamos que no solo Óscar, sino que todo el cuerpo técnico, pues queríamos emprender una nueva aventura, y una nueva aventura en un equipo como el Baleares, en una estructura como la del Baleares, pues es ilusionante para cualquier entrenador. Y si eres balear, pues mucho más.
I del ja ex-tècnic del Poblense i nou entrenador de l'Atlètic Balears, anem a fer referència al que ocuparà la seva vacant, que deixa Troya al Poblense. Ens referim a Julián Robles, l'ex-tècnic del Mallorca B, entre altres equips, després de 2 temporades d'aturada voluntària, agafa les rendes d'un pallata que ve d'una gran temporada i vol continuar creixent. Escoltam a Julián Robles.
Mucho trabajo, competir todos los partidos al máximo, es la línea en la que vamos a tener, seguir un poco poco con la línea que había en el club y intentar darle muy fuerte para conseguir el objetivo.
I a la fase final, amb una plaça en joc d'accés a segona federació, la penya esportiva jugarà demà migdia davant el conjunt nacerí de l'Arenas d'Armilla. L'objectiu, tenir un bon marcador de cara a la tornada al municipal de Santa Eulàlia de Riu. Ramiro González és l'entrenador de la penya.
Tengo claro el partido a ser por los partidos que he visto. He visto algunos de Liga y los del playoff. Por toda la información que hemos conseguido, al final es un equipo pues intenso, agresivo, muy solidario, que no te permiten pensar, que replican bien, que trabajan al final muy a nivel de grupo, con grandes individualidades también, porque claro, si están en la final ellos, pues en Andalucía sí son los finalistas que han hecho algo muy bien, ¿no?
Avui a les 7 del vespre i en directe per IBT Ràdio, Palma Futsal et juga el pas a la gran final del play-off pel títol contra el Pozo Múrcia. Els d'Antonio Vadillo van viatjar ahir a terres murcianes i van fer el darrer entrenament per preparar un duel decisiu en un pavelló que promet ser ben hostil. En cas de guanyar, el Palma es plantaria la final on ja espera el Futbol Club Barcelona, que ha deixat fora de combat al Movistar Inter. Escoltem Antonio Vadillo, entrenador del conjunt balear.
Con la intención de que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos pues el pase a la final y a saber manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos y con mucha ilusión, ¿no? Que vamos.
Y per ser cal recordar que jugar a la final davant del Futbol Club Barcelona per l'Illes Balears Palma Futsal suposaria obtenir automàticament plaça per la pròxima Lliga de Campions. I el filial del Palma també somia en gran. L'equip d'Òscar Tessias juga avui a Catalunya al poliesportiu Teresa Maria Roca a les 6 davant el Mataró amb l'avantatge del 2-1 aconseguit a l'anada Son Mos. Mos referim al partit final per l'ascens a la segona divisió, un fet que aconseguiria amb un alt triomf a la pista del conjunt mataronenc. Complicat, que no impossible. Òscar Tessias.
Nosaltres anem a guanyar. És evident que sabem que hi haurà moments que seran complicats, que haurem de patir, igual que el partit de dissabte passat, però anem amb la confiança, amb la il·lusió, a ser nosaltres mateixos. Si hem de morir, hem de ser nosaltres mateixos, en la nostra identitat, en tot el que el club ens ha donat a nivell de model de club, i ho tenim claríssim. A partir d'aquí el futbol sala comandarà, i si hem de perdre, perdrem, i seguirem endavant, però anem a per totes, anem a guanyar els partits, l'eliminatori i a pujar.
I acabam amb pàdel, i és que Gemma Triay lluitarà per ser a la final del Torneig de València. La Llorenca i la seva companya del Fibrea van superar ahir a Marina Ginard i Verònica Vissedàper per 6-6-4 en 1 hora i 9 minuts de partit. A les semifinals veuran les cares davant d'Andrea Ostero i Ari Sánchez. 6 dies després del primer títol de la temporada, la menorquina vol cercar una nova final per continuar aixecant títols després d'una important sequera de finals perdudes els darrers mesos davant les actuals número 1 del món, que són Paula, José María i Ari Sánchez. Amb aquest apunt el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8:48 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat una vaga indefinida a partir de dimecres que ve. A més, avui matí han convocat una manifestació a Sant Joan a causa, segons diuen, del desgast estructural insostenible.
La decisió d'allargar les mobilitzacions la varen adoptar en una assemblea celebrada la setmana passada. El comitè d'empresa va traslladar als treballadors la darrera proposta de la concessionària del servei, que comportava, varen explicar, unes condicions pitjors que les que actualment té aquest personal de mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, val a dir. És per això que el 96% dels participants varen aprovar la vaga indefinida. Les concentracions fins ara havien consistit només en protestes puntuals i aturades també puntuals.
Sense acord de nou, la reunió entre els sindicats, Comissions, UGT i l'Estei i les patronals de l'ensenyament de 0 a 3 anys per negociar un conveni autonòmic propi. Entre altres demandes, exigeixen principalment equiparar les taules salarials de les educadores de les escoletes concertades no integrades amb la resta de modalitats. Tot i l'acostament entre govern i sindicats, el bloqueig manté així la vaga de 24 hores de tot el sector d'infantil per dimarts.
Les tres parts es varen reunir al Tribunal de Mediació per intentar acostar postures després que dilluns les empreses varen impedir la constitució de la taula negociadora per aquest conveni autonòmic. El portaveu d'Educació Infantil de Comissions Obreres, Eduardo Rodríguez, ha confirmat que hi ha hagut bona sintonia entre l'administració i els sindicats, però el rebuig de les patronals ha fet impossible arribar a un acord, diu.
Ha sido una negociación complicada porque ha habido un momento en que se estaba trabajando en un acuerdo, administración, sindicatos, estábamos haciendo un gran esfuerzo y todos nos hemos quedado sorprendidos con la negativa en banda de toda la patronal.
Per part seva, el president de la patronal d'escoles infantils de petites i mitjanes de Balears, FEIPIMEP, ha explicat que les educadores de 0 a 3 s'haurien d'adreçar a la mesa de negociació oberta per a un acord autonòmic que pretén unificar tot el sector de la concertada més enllà de l'etapa d'educació infantil.
Perquè també els punts que no han posat damunt la taula, no han posat 5 punts damunt la taula, dels quals un era el conveni autonòmic i els altres 4 realment corresponen a conselleria, perquè eren temes de ràtios i demés. Entonces, tot això no correspon a les patronals, tot aquest tema correspon a la Conselleria d'Educació.
Els sindicats també exigeixen la implementació d'un decret de mínims amb l'objectiu de millorar les condicions pedagògiques i educatives dins les aules de les escoletes de les Illes.
També les auxiliars educatives preveuen reiniciar les mobilitzacions al setembre en unes negociacions a llarg termini per millorar les seves condicions laborals. Així ho han traslladat en la primera reunió amb el conseller d'Educació, Antoni Vera.
La trobada arriba després que el col·lectiu hagi iniciat un seguit de concentracions per reclamar unes millores que posin fi a la seva precarietat, a la precarietat laboral que denuncien, així com a la sobrecàrrega de feina. La presidenta del comitè d'empresa de la Antònia Cardona ha valorat que el responsable d'educació s'hagi reunit amb elles i li han reclamat la requalificació professional, l'inscripció als centres educatius i contractes de 12 mesos per participar de les reunions pertinents per preparar el curs.
És veritat que mos ha escoltat, són altres reivindicacions, o han d'estudiar. L'únic punt que s'explota per la ciutat ha dit que ho tenen en el tema de pressupost, que això sí que és veritat que ho han donat un grup concret de 200, no tots, i en nosaltres sí que és veritat que m'ho reconeix que és de rebut.
Aquesta portaveu ha recalcat que abans el treball de les auxiliars educatives era més assistencial per ajudar en els desplaçaments dels infants amb cadira de rodes, però diu que des de fa anys és més exigent perquè hi ha molts nens amb trastorn de l'espectre autista o amb diverses síndromes.
Tot i les possibles mobilitzacions, la Conselleria d'Educació es compromet a millorar les condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius a partir del curs que ve.
Actualment la seva plantilla està formada per 416 professionals. Vera ha destacat que es tracta d'una figura, diu, fonamental per atendre l'alumnat amb necessitats.
Escoltaran totes les seves demandes i en parlarem. N'hi ha que sí que són que poden tenir una solució a nivell administratiu i a nivell de govern, n'hi ha que no tant, però hem de veure, hem d'arribar a un punt mig, i això sí, el que sí que tenim molt clar és que els hi han de millorar les condicions laborals.
El conseller d'Educació també ha assenyalat que tots els centres d'educació infantil i primària disposen com a mínim d'una auxiliar tècnica d'educació en plantilla, una presència que es pot ampliar, diu, en funció de les necessitats de cada centre, una mesura que es va implantar el curs 2024-2025 amb l'objectiu de reforçar l'atenció a la diversitat.
I abans de la cultura, darrers apunts, vos contem que el Consell de Menorca disposarà per primera vegada de tots els immobles de la Casa de Menorca a Barcelona per poder oferir allotjament a alguns estudiants.
Els llogaters que hi quedaven han abandonat els pisos i s'hi han fet obres de millora. Així augmenta la capacitat d'allotjament per a estudiants en aquesta residència. Hi ha 31 places repartides en 9 pisos i ara es convoquen 7 places per a estudiants que vagin a estudiar a la capital catalana. S'ofereix habitació compartida per un preu de 190 euros al mes. Joan Pons Torres, conseller de Joventut.
Som conscients també de l'esforç que fan moltes famílies per poder pagar els estudis dels seus fills, molts des que a Menorca tradicionalment han anat o van a Barcelona, i per tant, des del Consell hem invertit, hem fet millores a la Casa de Menorca per rehabilitar pisos que havien quedat antiquats o inclús pisos que estaven que encara hi vivia un llogater en renta antiga. Ara tot el bloc és de la Casa de Menorca.
El Consell de Menorca ja ha obert la convocatòria per presentar la documentació.
I el Consell de Govern ha aprovat la segona convocatòria del xec cangur per al 2026, que es podrà emprar per pagar campaments o campus d'estiu. És una nova línia de 1.200.000 euros, tot i que l'executiu encara no ha detallat quan s'obrirà el termini per sol·licitar-la i quins requisits de renda s'hauran de complir.
Segons el portaveu del Govern, Antoni Costa, l'objectiu és reforçar les polítiques de conciliació i afavorir que les famílies puguin compatibilitzar la feina amb l'atenció dels fills.
La gran novetat d'aquest segon xec cangur és que també es podran cobrir despeses de campaments i altres activitats d'estiu. D'aquesta manera, el govern fa un pas més per en la seva aposta ferma per les polítiques de conciliació.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La fusió d'estils i llengües dels catalans de 31 FAM va ser un dels aperitius de la primera jornada d'una nova edició del Festival de Música Mallorca Live de Son Caliu a Calvià. Segons l'organització, la vetllada va comptar amb 18.000 assistents de públic.
Amb 6 escenaris en marxa, 30 actuacions previstes, com també les d'ahir de Viva Suècia i Dani Fernández, el plat fort de la jornada de divendres va arribar passada la 1 de la matinada. Va ser el veterà grup britànic de música electrònica The Prodigy que va tancar l'estrena de la gran cita musical mallorquina, que avui tindrà continuïtat amb actuacions com la d'Aitana i Kaiser Chiefs com a caps de cartell i també altres grups com els espanyols León Benavente. Nada. Hoy no quiero hacer nada. Per cert, també hi ha, com cada any, presència local o amb connexió local com Amura, Zulu Zulu i Marc Grimal, com ha estat el cas ja aquest divendres. Miquel Rosselló, precisament, de Zulu Zulu.
Qualsevol festival que recolzi el producte local, sigui en aquest cas Mallorca Live i en els grups mallorquins o de les Illes Balears, pues, troc que és guai, és un aparador important per als grups. I bueno, lo important és que la gent també ho se passi bé, sigui un grup local o sigui un grup internacional.
I entre el públic, com sempre, expectació i ganes.
Buah, ahir va ser molt guai, és a dir, tornar al Mallorca Live, encara que sigui un poc diferent, mola molt. En Dani Fernández dona tot en el directe, és espectacular veure-lo. Viva Suècia són un clàssics i mola molt. I de Prodigy, és que de Prodigy en l'edat que tenen, encara que sigui la segona vegada que venen, és impressionant veure-los perquè tenen un punch i un rotllo tecno que no pots aturar de ballar encara que no te les coneguis.
Ja ven que veure León Benavente i Kaiser Chiefs i Cypress Hill, que m'han dit que s'ha de veure, però m'han encantat, si me sorprenen.
I Russovsky,
que també val la pena. Sentí que me
miraven. I tenim temps per una proposta més. I és que arriba avui les cita anual amb la cultura Son Servera. El poble celebra la Nit de l'Art, un itinerari artístic que omple els carrers i punts emblemàtics de la vila, concebut per gaudir en primera persona.
Enguany s'ha decidit un enfocament una mica diferent d'altres anys, més professional, per atreure el talent, diuen, d'arreu de Mallorca, però sempre en preferència per als creadors locals. Almudena Rodríguez, regidora cerverina de Cultura i Joventut.
Hemos optado por coger una comisaria, que es Nalur de Melis, y un jurado. Han presentado alrededor de 40 propuestas para 15 espacios y ellos han hecho una selección de artistas, bueno, de diferentes puntos de la isla, junto con artistas cerverins también. Vamos a hacer algo como muy profesional, aposta para que empecemos a coger un poco de nombre y la Nit de l'Art empieza a tener el valor que creo que se merece.
A la Nit de l'Art de Son Servera podreu veure així galeries privades que obren les portes al públic, ben igual que el Club Rotari, que compartirà la col·lecció dels seus quatre artistes, les creacions de petits i adults en els edificis públics, com ara la biblioteca i la sala de plens, i tot entrellaçat amb la música i la gastronomia i el producte local de la Filera Nocturna.
Tendremos 11 puntos de exposiciones que estarán señalizados. Y luego, aparte, hay 6 puntos de escuchar música en directo. Habrá una zona de gastronomía, que también tendremos un escenario con música un poco más movidita. Un chico con una armónica, con violín, con saxo, hay de todo. Tenemos una soprano en un balcón del centro del pueblo. También que tenemos la fila nocturna. O sea, que mientras vas de un punto de una galería a la otra, tenemos una calle entera que va a venir de producto balear.
La Nit de l'Art a Son Servera començarà a les 7 de l'hora baixa.
Bon dia, han tocat les 9. Repassem els titulars més destacats en aquesta hora. Les empreses d'oci demanen al Consell d'Eivissa més vigilància per evitar les festes il·legals a finques privades. Ocio d'Eivissa també vol recuperar els detectius infiltrats com...